Benny. Pues no responde. Me siento como una función tangente inversa que se aproxima a una asíntota.
Oye, Sheldon, da igual, estás contratado.
Estoy tan contento. En el mundo de los emoticonos sería una D mayúscula. Tengo que dejaros, es la hora en punto y Leonard me lleva a la tienda de cómics. Saludos, personas ordinarias del Ninguno es Perfecta.
Què tal? Benvinguts al Ningú no és perfecte, el programa de cinema, còmics i sèries de televisió que us acompanya, com és habitual, cada setmana, a l'hora de sempre. Avui tenim un programa que de debò no us perdeu per res, tenim coses molt, molt interessants. Comencem presentant la nostra encarregada de xafarderies de Hollywood, Marta Sanz, què tal, com estàs?
Bé, molt bé.
La setmana que ve tenim l'espai aquell de... recordarem un càsting. No avancem
ja
res
no?
encara eh? No,
ja no se m'anava a escapar.
Però és una pel·lícula que aquest any...
Ni una pista.
Va, direm una, que aquest any ha fet 30 anys. Bueno, són els 30 anys, és l'aniversari.
30 anys n'han fet unes quantes.
Bueno, és que la gent busqui pel·lícules estrenades l'any 1984 i que pensi quina pot ser.
I és molt divertida, a mi em va agradar molt la primera vegada que la vaig veure.
I els actors és d'aquells que molts no els hem tornat a veure mai més, o ens dona la impressió que no els hem tornat a veure.
Potser és això, perquè els actors no només es dediquen a fer cine. Els actors dels anys 80 es van diversificar i alguns fan teatre, bueno, no.
Tindrem sorpreses, però no diguem res més. Aquesta setmana què ens portes?
Aquesta setmana us porto Parelles estranyes. I altres notícies,
Bé.
Com la Hayden Panettiere. Us en recordeu de la Hayden Panettiere?
Sí, l'animadora.
L'animadora d'herois. Que va, diguéssim que la seva vida va agafar uns camins díscols.
Sí.
Que es va perdre, la noia.
Sí. Recentment ha estat d'actualitat, ha estat una de les fotos d'aquestes del famós Fappening, el Celeb Gate, que va sortir, vull dir que en part ja... Bé, hem tingut notícies recents d'ella. A banda d'això, què més tindrem avui? Tindrem en Jacint Casademont amb les notícies boges i calentes, com sempre. L'Alfons Gumbau, també la part final del programa, amb el que avui repassarem la història de tots els còmics de Star Wars, o la història de Star Wars en el món del còmic. I avançarem què és el que ens trobarem a partir del mes de gener en l'univers de George Lucas en quant al món del còmic. A banda d'això, recordarem avui la figura de Glenn A. Larson a l'espai de sèries, que va morir aquest cap de setmana, creador de sèries com Galàctica, Magnum, El cotxe fantàstico. Farem una mica de record a aquest personatge i moltes altres sorpreses. No us moveu d'aquí. Abans d'anar directes al cinema, recordeu que tenim el concurs, que si ja és la setmana vinent, teniu fins al 25 de novembre. Ens heu d'escriure al correu electrònic ningunoes@outlook.com i contestar la següent pregunta: de qui és l'era de la segona part de Los Vengadores? Ens contesteu i ens envieu les vostres dades, la resposta, i la setmana que ve tenim el sorteig. Maneres d'escoltar el Ningú no és perfecte: a través de la nostra pàgina web, que és ningunoesperfecte.cat, també a través de la nostra pàgina Facebook, facebook.com/ningunoesperfecte, o la nostra compte de Twitter, que és @ningunoes, que anem penjant també crítiques, tenim el blog de crítiques i podeu accedir també a través de la nostra pàgina web, i els canals d'iTunes i iVoox, que cliqueu Ningú no és perfecte i allà trobareu tots els podcasts del programa que us podeu escoltar quan us doni la gana. Presentant i dirigint el programa manteniu a mi mateix, a l'Ignasi Arbat. I ara sí, anem per les estrenes.
Estrenes, tertúlia i notícies a la gran pantalla.
Yo no quería nada de esto. Nunca quise participar en los juegos. Solo quería salvar a mi hermana y mantener a Pita con vida.
Señorita Everdeen, son las cosas que más queremos las que nos destruyen.
Sí. Doncs ja ha passat un any i per fi ens arriba ja la tercera part dels Jocs de la Fam, Los Juegos del Hambre sin Sajo, parte 1. Ara en parlarem d'això. De Francis Lawrence en Jennifer Lawrence, que diuen que surt vestida en aquesta pel·lícula. Fa temps que no la recordem vestida. Aquí doncs la podrem veure així. Josh Hutcherson, Liam Hemsworth, Woody Harrelson, Elizabeth Banks, Julian Moore, Philip Seymour Hoffman i Donald Sutherland. Tercera i última entrega de la saga, Els Jocs de la Fam, que ha estat dividida en dues parts. La segona s'estrenarà l'any vinent. Francis Lawrence, el director, promet un gir respecte a les anteriors pel·lícules, ja que, per primera vegada, en aquesta pel·lícula, s'entreveu la guerra real. Després de llegir el que explica l'equip tècnic, dedueixo que el llibre es podia haver adaptat perfectament en una sola pel·lícula. L'únic motiu que han tingut per fer-ho d'aquesta manera ha estat l'econòmic. Repto a tots els que no hi estiguin d'acord que m'expliquin per quin motiu s'han hagut de desenvolupar així un munt d'escenes que ocupen un parell de línies en el llibre o que directament no hi són, per una mica omplir la pel·lícula. El mateix per això, no és cosa dels Jocs de la Fam, es pot aplicar a la darrera pel·lícula de Crepúsculo o el mateix Harry Potter, que tampoc calia fer dues pel·lícules que amb una hi hagués capigut tot perfectament. Anem una mica per l'argument. La presidenta Alma Coyne li demana a Katniss que s'uneixi a la rebel·lió que està preparant, convertint-se en el seu principal símbol, el que anomenen el Sinsajo. Katniss accepta i protagonitzarà una sèrie de vídeos amb l'objectiu de portar a la població a prendre les armes. Mentre Pete està sent torturat per responsables del Capitoli per ser utilitzat com una arma en contra de Katniss. Afortunadament, aquesta tercera entrega no repetirà la fórmula de la primera, com si feia l'avorrida i reiterativa segona part, ja que no hi hauran Jocs de la Fam. O sigui, és un punt positiu, penso, de cara a anar a veure aquesta pel·lícula. Entre les noves incorporacions destaquen les actrius Julianne Moore i Natalie Dormer, aquesta última de les protagonistes de Joc de Trons, i pel que fa a Philip Seymour Hoffman, que va morir durant el rodatge, desmentir que no s'ha fet una versió digital de l'actor per les escenes que va deixar inacabades. Finalment es va optar per reconstruir les escenes de diàleg que li quedaven, les quals sentirem en boca d'altres personatges.
Algún día de su futuro verá lo inimaginable. Es físicamente imposible evitarlo.
Tiene toda mi atención, señor Wong. ¿Esa cosa negra, la salsa de soja?
Ves cosas que no deberías ver. Si le enseño lo que tengo ahí, jamás volverá a sentirse como el resto de la humanidad. Y de repente, supe a lo que había venido. Mi única posibilidad de salvar a John estaba dentro de ese bote.
Abrirás puertas a otros mundos, colega. Es esa cosa, John, la salsa.
I això és John muere al final, pel·lícula de Don Coscarelli amb Chase Williamson, Rob Hayes, Paul Giamatti i Clancy Brown. Don Coscarelli, el reconegut director de Fantasma i El senyor de les bèsties, torna després de 10 anys sense rodar cap pel·lícula des de Bubba Ho-Tep, que protagonitzava Bruce Campbell, per cert. John muere al final arriba amb 2 anys d'endarreriment, és una pel·lícula del 2012, que es va projectar, per cert, als Sitges d'aquell mateix any, on va passar amb més pena que glòria. Justificadament, us ho dic jo que ja l'he vist. John muere al final es basa en una novel·la escrita per Jason Pargin. Coscarelli va condensar les 480 pàgines del llibre en 100, introduint una quantitat ingent de canvis, però mantenint-se fidel en el final. Un pressupost extremadament limitat el van obligar a prescindir del CGI i utilitzar materials d'anar per casa per dissenyar els efectes visuals. La història ens presenta David Wong, es troba en un restaurant xinès amb un periodista per explicar-li una història increïble. Als carrers es trafica amb una droga perquè permet viatjar a través del temps i les dimensions. Els que la prenen. La ingesta accidental de la droga per part de Wong i el seu amic John els posarà sobre la pista d'una invasió de la Terra que preparen uns éssers d'una altra dimensió, liderats pel director biotecnològic Korok. Actualment, Coscarelli està treballant en la cinquena part de Fantasma i jo sense saber ni tan sols que existia una segona. Esperem que sigui menys caòtica, desordenada i confusa que John muere al final.
I'm the king of the swingers, oh, the jungle VIP.
Jimmy's Hall és una de les pel·lícules que també ens arriba aquesta setmana, de Ken Loach amb Barry Ward, Simon Kirby i Jim Norton. Jimmy Gralton torna a Irlanda a principis dels anys 30, després de 10 anys als Estats Units, fugint d'una situació terrible fruit del crac del 29 i la Gran Depressió. Al principi dona un cop de mà a la petita granja de la seva mare, però els joves de l'entorn li demanen que torni a obrir el local que tenia abans d'emigrar, on puguin veure, ballar i parlar de política sense por a les autoritats. Jimmy accepta. Els seus clients començaran a escoltar la música que Jimmy ha portat dels Estats Units, com el jazz, que els irlandesos perceben com estranya. Aquest ambient idíl·lic aixecarà recels entre polítics i religiosos, i també entre antics amics de l'Ira. Wanna take it to the rooftop, wanna take it to my... També ens arriba aquesta setmana Dos a la carta, de Robert Bellsolà, Adrià Collado, Andoni Agarricómez Corta, costa, però sí, Carolina Bang, Melanie Olivares i Sergi López. Els protagonistes de Dos a la carta són Òscar, un agent de borsa aparentment triomfador, però que en realitat està estressat i viu per sobre de les seves possibilitats, i Dani, un poc intel·ligent cambrer de poble que provoca desastres allà on va. Després de descobrir que són germans, es veuen obligats a compartir Campito, un restaurant perdut en un idíl·lic entorn rural de l'Empordà. Òscar no és feliç vivint al camp, però li servirà d'amagatall, ja que el persegueixen uns romanesos perillosos que han quedat arruïnats per culpa d'una inversió que els va recomanar. I tanquem l'espai d'estrenes amb les dues últimes. Primer, El tiempo de los amantes, de Jérôme Bonnel amb Emmanuel Devos i Gabriel Byrne. En un viatge en tren a París, la francesa Alix i l'irlandès Duke intercanvien mirades. Ella és actriu de teatre i es dirigeix a la ciutat per fer un càsting. Ell és professor de literatura i va al funeral d'una amiga. La casualitat i l'atracció són les aliades perfectes per l'excitant temptació d'una aventura plena de dubtes, somnis i pors. I tanquem amb Nunca es demasiado tarde, d'Uberto Pasolini, amb Eddie Marsan i Joan Froggatt. John May és un treballador municipal que s'encarrega de buscar els familiars més propers de la gent que ha mort sola. És un home meticulós i obsessivament organitzat. Un dia el seu veí, Billy Stoke, apareix mort. Mentre investiga sobre Stoke, descobreix que el seu lloc de treball perilla per culpa de les retallades. A la vegada coneix la filla del seu veí, abandonada pel seu pare quan era una nena, i amb la que salta una guspira de comprensió que canviarà la vida de John per sempre. I freguem-nos les mans, que ja tenim aquí en Jacint Casademont amb les notícies, com sempre, calentes. I com cada setmana ja ens acompanya en Jacint Casademont, l'home de les notícies ben calentes. Què tal, Jacint?
Molt bé, hi ha moltes notícies i alguna bastant espectacular i important.
Vinga, som-hi, doncs.
Començo amb Los Vengadores Infinity War, primera i segona part. Sembla ser que els germans Russo finalment seran els encarregats de dirigir aquesta aventura Los Vengadores, dividida en dues parts. I, per tant, Joss Whedon quedaria fora de l'equació. No és res segur, però tot apunta que serà que sí. Recordem que són els directors de Capitán América, Soldado de Invierno, i que també s'encarregaran del Civil War. O sigui que ja seran gent de la casa més que reconfirmada.
Massa feina. No se sap per això si Joss Whedon és per cansament o és que potser hi haurà algun altre projecte per ell?
No s'ha pronunciat en cap aspecte, però ja ho vam veure una mica a la presentació, la fase 3, que quedava una mica al marge de tot el nou que estava per venir.
Bé, ja veurem a veure com
s'avança. Parlant de Civil War, s'ha confirmat ja un nou fitxatge, que és Daniel Brühl, l'actor mig alemany, mig català, o sigui que hem ficat una pica en Flandes als catalans, perquè ja tenim un actor català treballant a Marvel, amics. Ui. Aquest actor interpretarà un dels personatges de Civil War i diuen que serà un malvat de torn una mica secundari i que el veuríem realment destacar a la pel·lícula El Doctor Extraño, on seria una mica la nèmesis d'aquest.
Uh-huh. Només falta que ens diguin que Stan Lee és català i ja està.
Ja saps, vamos. Joss Whedon, del Tarragonès.
Ui, tant.
Després, Universal. Doncs sembla que sí, que vol tirar endavant aquest projecte que s'ha creat o s'ha tret del barret veient l'èxit de Marvel, que és agafar tots els seus mites dels monstres per tornar-los a reformular i fer com un petit submón. Ja hem vist Dràcula, la llegenda jamás contada. Sembla que pel 25 de juny del 2016 tindrem La mòmia i també rumoreja que el següent projecte ja seria una nova adaptació de L'home llop. El curiós és que han confirmat que es deixa de banda el terror per apostar directament per l'aventura. Cal? O sigui, uns monstres mítics com aquests i passem a convertir-ho en sèries d'aventures?
No, jo m'imagino que intenten una mica potser emular les dues primeres parts, sobretot de La mòmia, que no deixaven de ser una mena d'actualització d'Indiana Jones, que no vulguin tirar per aquí.
Ja, però aquesta de Dràcula era més èpica que aventura.
A veure, pitjor que la de Dario Argento i la que s'ha estrenat aquests dies als cinemes, jo sincerament ho dubto.
És aquesta la que et dic, la que intenta ser èpica i no és res. Dràcula, la llegenda jamás contada. Per què mai va ser contada? Perquè no interessava a ningú, amics.
Ara.
Una notícia molt, molt bona, segons el meu parer, com a mínim. La nova pel·lícula de James Bond ha fitxat a Christopher Waltz. Recordeu, l'actor mític de les pel·lícules de Tarantino últimament, que serà la nèmesis de James Bond i, segons ha afirmat un dels productors, no tindria que ser el típic enemic a l'ús. Podria ser un rival, però sense ser un amic d'aquests megalòmans que estem acostumats.
M'agrada.
Després, Esquadron Suïcida. Van donar molt pel sac els a Warner i DC dient que volien fitxar Will Smith. Volien els millors actors del moment per interpretar els personatges de la pel·lícula. Doncs bé, de moment el primer fitxatge confirmat és l'actor que recordareu per La jungla, un buen día para morir i la nova de Terminator. Com es diu, Jai Courtney?
Sí, exacte. Si no recordo.
Doncs serà el que interpretarà el personatge de Floyd Lawton, més conegut com a Deadshot, que és el cap d'aquest grup de l'Esquadron Suïcida.
Si això són bons actors, en fi, és igual.
Una mica de decepció, no? Tant de dir, no, volem actors bons, megaestrelles, i agafes aquest que, pobret, molta sort no ha tingut de moment. Malament. Però aquí ve la notícia de l'any, del segle, la que tots esteu esperant, Fast and Furious. Degut a l'èxit que ja ha tingut el tràiler, que en van fer una preestrena i tot a Hollywood, flipant, i és un dels tràilers més vistos de l'any, junt amb 50 sombres de Grey, això també és notícia a destacar.
No diu massa positiu que el segon tràiler acabi sent 50 ombres de Grey, però vaja.
Una pel·li per molt machos i una pel·li per molt fèmines. O sigui, les dues grans pel·lícules de l'any serà això. Bé, doncs els productors ja han dit que plantegen fer una vuitena i novena entrega que es rodarien seguides, que tornaria a dirigir-les Justin Lin, James Wan marxaria a la franquícia altra vegada, i aquí s'acabaria la història o l'arc argumental de Toretto, el personatge Vin Diesel. I farien una desena entrega que presentarien un nou equip de cares a fer 10 pel·lícules més.
Bé, això, no sé, entre els plans de DC, d'aquestes tantes pel·lícules que segurament no faran ni la meitat, i ara això, jo no sé què dir-te, eh?
Home, mira, com a mínim un sap que li funciona a cada pel·lícula està fent més pasta.
Això és veritat,
sí. Fast and Furious.
Home, però d'aquí a dir que faran 20 pel·lícules, hosti, no sé, sembla mig broma.
No, sí, clar, ara falta, si troben la tecla, que cada nova pel·lícula sembla que saben trobar una tecla per anar avançant, fantàstic, 10 pel·lícules és molt complicat. I per últim, una notícia que no vaig comentar la setmana passada, però que tu em vas dir que tenia que dir, com no, perquè és impressionant. Sony. A veure, què passa amb Sony? Ningú ho sap. Perquè recordem que té els drets de Spider-Man, no sap què cony fer-me, i està pensant en adaptar els anys de joventut de Tia May, on aquesta hauria sigut un agent secret.
Això és notícia d'April's Fool. Lo pitjor és que aquesta gent això ho deu estar rumiant de debò.
Sí. Veuen que Agent Carter pot funcionar, doncs diuen, si tenim una cosa semblant, aprofitem-ho, no?
Agent May? Home, i tant! I no, perquè ja no pot ser Agent de S.H.I.E.L.D. perquè els drets no són de Marvel, eh? Però la tia May, Agent de S.H.I.E.L.D., mola. Sí, una gran idea. Jo crec que no se m'hagués acudit res millor.
Es nota que treure idees és gratis, eh?
Sí, ja no sé què serà
si
el següent.
Si els féssim pagar 10 milions per cada idea que no porten lloc, vamos, deixarien de tenir tantes idees.
En fi, res més, Jacint?
Res més, em sembla que és suficient per aquesta setmana.
Sí, amb aquesta última hem quedat en estat de xoc, ja t'ho dic.
Acollonidos.
Vinga, una forta abraçada. Fins la setmana vinent.
Fins la setmana que ve. Que vagi molt bé.
Adeu.
Adeu.
I anem a comentar les pel·lícules que hem vist aquesta setmana a la nostra tertúlia. En parlarem de dues, Orígenes i Matar el Mensajero. Com que jo ja n'he parlat bastant d'Orígenes, m'agradaria que comencessis tu, Marta. Recordem que és la pel·lícula que va guanyar el Festival de Sitges. El director és Mike Cahill, el mateix d'Otra Tierra. Repeteix protagonista, Britt Marling. I és una pel·lícula que... temo que malauradament pot passar bastant desapercebuda, eclipsada per Interestel·lar, perquè és una pel·lícula que les dues toquen el tema de la ciència-ficció, les dues també toquen el punt sentimental, la relació entre el pare i una filla, i l'altra, doncs, una història d'amor, i per mi una està a quilòmetres lluny de l'altra. Estic parlant d'Orígenes, que és molt millor que no pas Interestel·lar. Va, deixo que en parlis.
Bé, només volia recordar una mica la trama, i està situada en un context que podria ser l'actual, amb la diferència...
Vigila els spoilers, que no en diguem... Ho dic perquè hi ha un gir en un meitat de la pel·lícula, més o menys, que anem en compte.
No diré res, només que és ciència-ficció, però podria ser realitat. És a dir, és una ciència-ficció que... Per només un això sí que es pot dir, no? Això ja ho vas dir en la prèvia.
Una mica com Otra Tierra, no? Que és ciència-ficció, sí. Però és que tot és molt realista, el que
estàs
veient.
Tot és molt realista, i de tot el context, i els edificis, no hi ha coses voladores, ni res de tot això. Perdó. Sinó que el protagonista és un científic, un noi jove, de fet, que té una obsessió pels ulls. I va fotografiant ulls. I perquè, bueno, després es veu com ell en el seu laboratori, suposo que treballa en una mena d'universitat o institució, doncs està intentant esbrinar l'origen de la formació dels ulls. I això seria un gran pas endavant, perquè el que vol fer és refutar la idea religiosa, no? És la ciència contra religió, no? Està molt bé, perquè això sempre és... La veritat és que és un debat que és molt vigent en molts altres aspectes, no només els ulls. I a més, els ulls...
Bueno, és l'entrada de l'ànima. La sèrie també parlava una mica aquest confrontament, sí, entre ciència i religió. Vull dir que és un tema que la ciència-ficció també ha explotat bastant.
Però m'ha agradat aquesta pel·lícula, perquè en un principi és la versió de la ciència enfront de la religió. Quan s'enamora, és la versió de la ciència vivint amb la fe. Perquè s'enamora d'una noia que és tot ànima, és tot etèria, ella. Tu la veus com es mou, com somriu, no? I ella creu en la reencarnació i creu en altres coses que no es poden veure. En canvi, ell, bueno, li fa certa gràcia, com aquell que és condescendent.
Però ell també arriba a un punt a la pel·lícula, sense explicar massa res, que utilitza la
ciència...
Bueno,
perquè li han passat moltes coses...
Ja, però utilitza la ciència...
arribar,
sí, per creure en la religió,
exacte,
no? Vull dir, és que...
per creure en el que hi ha més enllà de la nostra visió. I està molt bé aquesta que utilitzin els ulls, perquè sempre es diu que els ulls són l'entrada a l'ànima, és el,
sí,
nostre mirall, no? I és tot molt metafòric, tot molt poètic, i és tot un discurs molt, molt bonic. L'única pega que li puc trobar és que la relació que ell té amb la seva xicota no me la crec massa, però bé, no és com
Jo sí, eh? Al principi deies poder sí, perquè ell és molt, bueno, és model, és superguapa i ell doncs és el prototipus de científic, no es mira gaire bé.
No, no és lleig, el que passa que és una mica desmanegat.
És això, és un tipus de xat i tal, però bueno, ella la veus així també.
Té pocs amics.
Sí, però també es complementen molt bé, perquè ella és,
sí,
bueno, té un
punt. Bueno, ella l'estima,
o sigui, és
molt.
Model i tot, però també és així una
és
mica
real,
hippie.
És una mica humana, també.
Sí, home, i tant. I llavors la història d'amor és molt forta entre els dos, no? Malgrat que arriba un punt que a vegades dius, aquests dos, a veure si estan vivint una crisi o no, o què, bueno, està passant,
i
no?
I també aquí Michael Hill juga amb les casualitats o les coincidències, el que tu vulguis creure. Les pistes que te dona la vida, que te posa la vida per anar a trobar algú o alguna situació. Bé, està bé, és una qüestió de creure-hi, d'entrar-hi, i ja està, a mi com aquest debat m'agrada.
A mi m'agrada també de la pel·lícula perquè te sorprèn, és a dir, és d'aquelles pel·lícules que no saps on arribarà, què és el que passarà, no és gens previsible en aquest aspecte, vull dir, passen coses importants i no sé, te té amb el cor agafat a veure quin és el següent pas, a veure fins on és capaç,
bueno,
de...
Hi ha un moment a la pel·lícula bastant dur. I molt fred, explicat d'una manera,
sí,
molt cruel,
sí, sí, sí,
i sense veure gaire res, eh?
No.
I clar, jo em vaig quedar xocada.
No, jo crec que en aquest moment, qui hagi vist la pel·lícula ho sabrà, jo crec que els espectadors t'enganxen amb un xoc que...
Primera, perquè no saps ben bé què ha passat, com ha passat. Bé, no explicaré més,
no.
Però que aconsegueix que et quedis allò... O sigui, la pel·lícula continuava i jo no podia parar de pensar, però com ha passat? Però què ha passat, no?
Sí. Jo crec que era l'objectiu del director i l'ha aconseguit amb èxit.
La irracionalitat, no?, de tot plegat. Molt bé. Doncs molt recomanable. I si no us agrada ciència-ficció, jo sempre ho dic, en Michael Hill és especialista per la gent que no vol veure ciència-ficció. És a dir, tu no creus que t'agradi la ciència-ficció, tu veus una pel·lícula de Michael Hill, ara en té dos, doncs fantàstic, ja veureu que us agradarà.
Hi ha moltes ganes d'esperar la tercera. També m'agradaria parlar, canviant de tema, de pel·lícula Matar al mensajero, que és una pel·lícula, aquestes, de les que surt de la sala amb xafat, trist, depressiu. Està basada en una història real, i una història real explicada també sense concessions. És a dir, aquí faig una mica d'espoiler perquè està basada en la vida de Gary Webb, que era un periodista nord-americà que va descobrir una història que va succeir durant l'època Reagan, que es tractava de que la CIA havia utilitzat els diners de la droga per finançar la contra Nicaragua. És a dir, venia droga en barris afroamericans, a més, de negres, i amb aquests diners finançava la contra de Nicaragua per fer un cop d'estat, per controlar políticament el país. Ell va descobrir això. Treballava un diari pringat de les afores, no era ni el New York Times ni el New York Herald. Quan surt la notícia, crea com un impacte, i llavors es crea una campanya per destruir-lo, per desmentir aquesta notícia, amb la col·laboració dels mitjans de comunicació grans, que accepten participar en aquest joc perquè, ja que ells no han destapat la notícia i van a remolc d'un periodista que treballa a províncies amb un diari de mala mort, a vegades se sap què on, al final l'acaben acorralant en aquest sentit i fan que la notícia deixi de... Bueno, que ningú se la cregui, que això és veritat. El més trist de la història és que aquest home va haver d'abandonar la professió, tothom el va tractar de mentider, no explicaré res més, però al final, tal com acaba, és devastador les circumstàncies. I fins i tot en el moment en què la notícia es va confirmar com a certa, els diaris la van publicar, doncs, amb una cinquena pàgina, en un lloc molt petit, perquè les portades no eren que els Estats Units havia fet això durant l'època Reagan, sinó era per les relacions sexuals del president dels Estats Units amb Mònica Lewinsky en aquell moment. És a dir, l'afer Lewinsky ocupava les portades, i una cosa molt més important com aquesta va passar completament desapercebuda. I una mica s'ha fet justícia amb el periodista Gary Webb amb aquesta pel·lícula, perquè la seva història com a mínim pogués ser coneguda. El director d'atenció és Michael Cuesta, que així d'entrada no us dirà res, però és un dels directors que ha dirigit molts capítols de Homeland, que té molta lògica que hagi dirigit aquesta pel·lícula, que té un punt de ficció i té un punt de documental. Perquè una mica les dues s'assemblen, no? Criticar els estaments de poders dels Estats Units, un des de la ficció a Homeland i des del punt de vista d'una història real, en aquest cas a Matar el Mensajero. I per cert, els que no creuen en Jeremy Renner com a actor, la veritat, aquesta pel·lícula està estupendo en el paper del periodista, està molt bé, és a dir, demostra que a banda de fer papers així més de tipus durs o pel·lícules de superherois o Joder Halcón i tal, doncs que és un bon actor i que, vaja, que empatitzes moltíssim amb el personatge de Gary Webb que interpreta en aquesta pel·lícula. Vinga, fins aquí la tertúlia, Marta. Anem directes, sí, amb les xafarderies.
Les intimitats de les estrelles al descobert a les xafarderies de Hollywood.
Quan vulguis començar.
Avui porto molts de paper.
Sí, ja ho veig, per això hauràs d'anar a la idea.
I la impressora ja funciona.
Sí, ens alegrem.
Sí.
Ja es nota, perquè 15 papers, no sé... En fi.
Que exagerat. No, vull començar parlant d'en Robert Pattinson i la seva encantadora xicota, que es diu F.K. Twix. F.K. no és un nom, no és
ja
un
no
nom.
Ja no està amb la Kristen Stewart, van tallar.
No, ui,
jo
nazi.
Encara estava, ostres. Estic fatal, no estic actualitzat. Bé. Què li passa?
FK, si veieixo, porta unes pintes tot ella. Bueno, és que és una cantant. Suposo que algú
bruteja, rapera. Bruteja, no renta.
Una mica sí que bruteja, no? I baix, sí, sí. És mulata. Bé, la qüestió és que fan una parella tota molt, no sé, trendy. Perquè entre ella que va vestir així i ell també surt amb unes pintes una mica deixat, fan molt bona parella. Què li passa a aquesta noia? Doncs que des que surt amb en Robert Pattinson només rep que amenaces al Twitter, i al principi ho portava bastant malament perquè a més li oferien comentaris racistes.
Ja.
I ella, clar, deia que el racisme ni a la vida real ni a la vida online.
El Twitter està molt bé, però hi ha molt de psicòpata pel Twitter, també.
Sí, hi ha molta gent deixar d'anar.
Sí.
Amb diarrea verbal. I aquesta noia que té 26 anys, que per cert, si voleu, és la cantant de Two Weeks, dues setmanes, si la voleu veure, doncs això, porta un temps, si sí, ja veuràs, porta un temps sortint amb en Robert Pattinson, i ara s'ho pren una mica més, bueno, humorísticament, una mica més ja lleugera, la relació que té amb els fans d'en Pattinson, que són uns teenagers, i que, bueno, se'n riu d'ells, no? I ella diu que el que haurien d'estar fent és dormint en comptes d'escriure, de piular coses de contra d'ella. Té una manera molt seva de vestir-se. De fet, els seus amics, quan van de compres, li diuen, això t'ho posaràs en sèrio? I diu, sí, sí, ja veureu. I després li queda tan mono que li demanen prestat. En fi, és una noia trendy, és una noia que marca tendència, i ja la veuràs, l'has vista?
No la trobo. No deu ser gaire coneguda.
Porta rastes. Bé.
Bé, continuem, va.
Doncs ara amb una notícia una mica trista. Jo no em vaig dir res en el seu moment, o potser sí, ja no ho recordo, però a principis de l'estiu d'aquest any, cap al juny, en Tracy Morgan, te'n recordes, en Tracy Morgan?
Sí, el que sortia a 30 Rock. Sí.
Sortia a 30 Rock.
Va tenir un accident, sí.
I a Saturday Night Live.
Sí.
Doncs va tenir un accident força greu mentre anàvem una limusina amb uns amics que tornaven de Delaware de fer un show, un espectacle. Un camió d'una empresa americana es veu que se'ls va tirar a sobre i els, bueno, anava més de la velocitat permesa, més amb una carretera amb obres, i dos persones, una persona va morir de la limusina, dos van quedar greument ferides, que una és en Tracy Morgan i dos més lleument ferides. I en Tracy Morgan encara no és el que era, o sigui, després de 5 mesos de rehabilitació, com que va tenir algunes ferides als cervells cerebrals, no és ell mateix, és a dir, les funcions li han quedat tocades. I el seu advocat, bueno, estan en demandes, tot això és
no,
judici.
No, m'imagino, però que clar.
dient que bueno, han demandat l'empresa, tota l'empresa del camió, i l'advocat de l'empresa del camió diuen que anaven sense cinturó i que això els va provocar més... Bueno, va provocar la gravetat de l'accident.
Bueno, ja, però a veure...
Ja, però anava...
Sí, clar,
anava... Molta més velocitat de la permesa.
En fi...
Sí, doncs és una pena, perquè no se sap si tornarem a veure fent televisió o cine a Tracy Morgan.
Bé, esperem que es recuperi
aviat. De fet, tenia un projecte per començar a rodar a l'agost i el van cancel·lar.
No, no, ja. Bé, des d'aquí els nostres millors desitjos, sí, per la seva recuperació.
Sí, tant de bo, tant de bo. Bé, m'has passat una notícia, que en Chris Hemsworth, què li ha passat a aquest noi? Aquest noi com està com un torronet...
Clar, és Thor.
És Thor. Li han donat el premi de la revista People, li han donat el premi de la... Com és?
L'home més sexy,
més sexy,
no?
D'entre els 100, no? Són sexy. Bueno,
sí. La seva, la llista
sexy,
que fan...
viu, l'home, sí, més sexy viu del món. D'aquesta llista, que no sé qui la vota. Doncs sé...
No, no votes tu, ja? No t'han cridat?
No, no, no. Suposo que ho devien tenir online,
bueno,
eh?
Ja mirarem, sí.
Sí, sí. Doncs res, i fent la conya, Jason Bateman... Ignasi, que ara en parlàvem, que és una mica més gran que en Chris Hemsworth, que el
sí,
coneix.
Bastant més gran, sí, sí, sí. Es porta
és l'any 69, ell, però jo crec que encara està força bé. Doncs estava en directe amb en Jimmy Kimmel, al programa en Jimmy Kimmel, i va començar, home, estic molt disgustat, perquè, ostres, he crescut tota la vida sent sexy. Ell anava dient, no? Deixant-me rastes quan era l'època de rastes. Deixant-me aquell look quan no sé què... I a sobre li donen en Chris Hemsworth. Dic, home, estic una mica disgustat. I bé, bueno, van fer la conya i ja, està bé. I va fer un missatge, va donar un missatge: mama, papa, gràcies per ser tan sexy i que volguéssiu fer sexe per tenir-me.
Molt bé. Còmic
no,
divertit.
No necessita aquest premi, no, Jason. No. Ell mateix ja s'anima, ell ja s'alimenta el
Jason
seu ego.
Jason Bateman ens fa riure, Chris Hemsworth no. És diferent,
no,
és una altra...
És veritat, eh? I jo no sé, no, a vegades crec que ho intenta, però no...
Però ja està, no... bé, Thor no ha de fer riure, tampoc. Vull dir, no té sentit de l'humor, Thor.
En els còmics?
Sí, vull dir que ja li va bé, també, a l'actor.
Ja, sí, sí, però a vegades vol fer alguna mena de broma...
Sí, no se'n surt.
Perquè el veu ridícul, perquè és anacrònic, no? Està, no? Està vestit d'una manera que no...
Sí,
parla, no toca,
i parla així, no?
I parla així i tu dius, ostres, però és que no... Bueno, no fas gràcia, però sí, potser és el que... Tu dius, bueno, doncs enhorabona en Chris Hemsworth. Què més? Hayden Panettiere, que deies que l'has vista.
Sí.
Doncs jo l'he vista a punt d'esclatar. Ha fet una mica d'angúnia aquesta imatge d'aquesta noia que en prou feina es fa metre 60, no sé si arriba perquè són 5,2 peus en anglès.
5,2 peus sona més baixet que metre 60, eh?
Sí, no?
Sí, 5,2. Sí,
sona més baixet. I fa 145 pounds, o sigui, us podeu imaginar una boleta, una bola tot ella, amb una panxa de 8 mesos, però realment...
Ah, perquè clar, està embarassada, clar.
Està embarassada de 8 mesos d'una nena. Les tetes se li han engreixat, anava amb un biquini de dues peces.
No
és mala notícia, és bona notícia. Però tot plegat,
no
era sexy. Hayden, si tu volies semblar sexy amb aquell biquini que ara es porta de moda amb volantets la part de dalt i un biquini mínim que gairebé li podies intuir el que hi havia allà sota, doncs no era sexy. De fet, feia patir aquella panxa amb aquell biquini. Saps qui és de qui és el fill?
No, qui és el pare?
Un boxejador ucranià.
Aquestes dones sempre es lien amb
que
tipus així
perillosos. Ella li arriba a la cintura. O sigui, fa molta gràcia.
No farem la broma fàcil. Següent notícia.
Següent notícia.
Sí.
Doncs que li vagi molt bé, no? A la Hayden, al part i tot plegat. Benedict Cumberbatch,
sí.
Que ha parlat llarg i estès i ha explicat tot el que havia d'explicar, com per exemple que la Naomi Watts és la seva actriu preferida i que bueno, s'ha enamorat d'ella, està ben enamorat d'ella, ja sé que està casada i tot plegat, però és que té molt de talent. A més, es veu que és, no ho sabia, és la cirereta dels gais fent de Sherlock.
Ah, sí? Carai.
Sí, perquè la relació que té en Sherlock i en Watson,
però és més vell que el de Batman i Robin, també.
Es veu que li fan comentaris
ja.
I bé, I també, bueno, li han preguntat durant de moltes coses, com ara què fa amb tots aquests fans que li diuen els memes. Tu saps això dels memes?
No.
Tota aquesta...
Ràpid, perquè hem d'acabar.
Sí? Doncs sí. Res, que ell contesta que...
No, però explica això últim dels memes, què passa?
No, són aquesta gent que el segueix a tot hora pel Twitter i les xarxes i que sempre li estan comentant coses i clar, i diuen com pots seguir tot això i no engegar, clar, i no semblar fals o engegar-los. No, jo sóc tal com sóc i els hi contesto el que toca.
Molt bé, doncs fins aquí les notícies, Marta.
Només volia dir, i ja està, que Matthew McConaughey té estrella al Passeig de la Fama.
Ah, doncs ens alegrem, bona notícia.
Sí, ha anat amb els tres fills i la dona.
I nosaltres el que anem a fer ara és anar directament a l'espai de sèries. I parlem de sèries i parlem de Glenn Albert Larson, que va morir el passat 14 de novembre, va néixer l'any 1937. Era productor de televisió i escriptor, conegut sobretot per haver estat el creador de sèries de televisió com Battlestar Galactica, Quincy, The Hardy Boys, El Camionero y su Mono, Las Desventuras del Sheriff Lobo, The Fall Guy, Magnum i El Cotxe Fantástico. Després de treballar per Quinn Martin a la sèrie El Fugitivo, on va ser acreditat per primera vegada com a escriptor, Larson va signar un acord de producció amb Universal Studios. La seva primera sèrie destacable va ser Los Dos Mosqueteros, que era un western. Larson va estar involucrat en el desenvolupament de la sèrie El Hombre de los 6 Millones de Dòlares, que per cert parlàvem la setmana passada que s'està preparant l'adaptació cinematogràfica, que està basada en la novel·la de Martin Cadiman Seaborg, que va ser un dels primers productors executius de la sèrie. Larson va aconseguir una fita sense precedents a l'època, aconseguir $1 milió de pressupost per episodi per la sèrie Battlestar Galactica. Originalment, la sèrie s'havia d'anomenar Adam's Ark i incorporava molts elements de la teologia mormona, com el matrimoni per al temps i l'eternitat i un consell dels 12, que tot això també es va aprofitar per al remake que se'n va fer anys més tard, del Ronald D. Moore. Larson era membre de l'Església de Jesucrist dels Sants dels Últims Dies, tal qual, o sigui que una mica aquest punt religiós de Galàctica i tal li ve de tot això. Havia estat treballant en el concepte de Galàctica des de l'any 1968. Larson inicialment va canviar el nom de la sèrie i va decidir posar Galàctica en lloc d'Adam's Ark, com havíem vist fins ara, però el van convèncer per incloure la paraula Star en el títol d'alguna manera amb la finalitat de treure profit de la popularitat de la que va d'estrenar Star Wars, essent finalment anomenada Battlestar Galàctica. L'episodi pilot de Galàctica, titulat Saga de un Mundo Estelar, va ser editat i estrenat en els cinemes de Nord-Amèrica i Europa com una pel·lícula de 2 hores. La sèrie es va cancel·lar després d'una temporada. Larson en va crear una seqüela de relativament baix pressupost anomenada Galàctica 1980, ambientada molts anys després de l'arribada de Galàctica a la Terra. Aquesta sèrie va ser menys reeixida que l'original i va ser cancel·lada després de 10 episodis. El 79, Larson va reutilitzar alguns decorats, accessoris, vestits i efectes de Galàctica per la sèrie de ciència-ficció Buck Rogers en el segle XXV.
The year is 1987 and NASA launches the last of America's deep space probes. In a freak mishap, Ranger 3 and its pilot, Captain William Buck Rogers.
La sèrie es basava en el famós personatge de còmic creat el 1928 per Philip Francis Nolan. I a l'any 80, Larson va tenir un èxit sense precedents. Va ser un dels creadors de Magnum, sèrie que va durar 8 anys fins al 1988, potser una de les sèries més llargues de Larson, però una que també va marcar època va ser aquesta. El següent gran èxit va ser El Cotxe Fantástico, sèrie de ciència-ficció que barrejava elements d'acció i aventura, violència limitada. Es va emetre entre el 82 i el 86. Va ser també productor executiu de Team Knight Rider d'una sola temporada entre el 97 i 98, mentre que El Cotxe Fantástico 2008 tan sols constava acreditat com a creador de personatges. Per cert, en el remake de Galàctica, desenvolupat el 2003 per Sci-Fi Channel i desenvolupat per Ronald D. Moore i també la seva prequela Caprica, Larson estava acreditat com a consultor de producció. Va morir la setmana passada a Santa Mònica, Califòrnia, víctima d'un càncer d'esòfag a l'edat de 77 anys. I anem a veure què ens diu els còmics l'Alfons, avui especial Star Wars. I com cada mes ens acompanya l'espai de notícies de còmic, l'Alfons Gumbau. Què tal, Alfons? Benvingut.
Molt bé, aquí punt, ja.
Avui vam dir que faríem un especial còmics de Star Wars, recordes? El mes passat.
Home, doncs sí, sí, entre altres coses, bé, com tothom ja sap, des de que Disney s'ha fet amb els drets de Star Wars, els drets dels còmics de Star Wars han tornat a Marvel, que ja havien estat des de fa molt de temps, i això, a partir del gener, ja serà Marvel qui publiqui els còmics de Star Wars, i mira, vam pensar que era una bona ocasió doncs, per fer un repàs del que havia estat fins ara els còmics de Star Wars, que ja en són uns quants, i veure també què és el que vindrà doncs, a partir del gener, de la mà de Marvel.
Molt bé. Doncs si de cas comencem explicant una mica com van començar els còmics de Star Wars, que suposo sí. que devia ser arran de la primera pel·lícula.
Efectivament, estem a finals dels anys 70. En aquell moment l'editor en cap de Marvel és Roy Thomas i Roy Thomas ja està molt content dels beneficis que està donant la llicència de Conan. S'havien fet feia poc els drets del personatge de Conan i els còmics de Conan estan donant molts beneficis. Llavors insisteix molt a Stan Lee per repetir l'èxit doncs, amb alguna altra franquícia, ja sigui o de llibres o de pel·lícules o de qualsevol altre tipus. Penseu que en aquella època també dèiem joguines com Gijou o coses d'aquestes. Mm-hmm. Llavors Thomas es fixa en Star Wars, que s'estrena el 77, creient que això, que aquest gènere de ciència-ficció amb els efectes especials i tot això, doncs pot servir per repetir la jugada de Conan. Però, de fet, és el mateix George Lucas el que s'acosta a Marvel i els proposa fer una adaptació de la pel·lícula. I tot i que Stan Lee no era molt amic de publicar còmics doncs, aliens al seu univers de superherois, de fet ja havia rebutjat a George Lucas en una ocasió anterior, però finalment la il·lusió que té Roy Thomas doncs, per realitzar una space opera i això doncs, fa que finalment Marvel adquireixi la llicència.
Molt bé.
O sigui que tenim que el juliol del 1977 apareix el primer número de Star Wars que adapta la pel·lícula. Al llarg dels 6 primers números de la col·lecció adapten la pel·lícula amb guió del propi Roy Thomas i amb dibuix de Howard Chaykin, que era un dibuixant que en aquell temps tot just encara estava emergent, diguéssim, però que Chaykin ja havia creat un personatge en còmic, que era un pirata especial que es deia Cody Starbuck, que el propi Lucas ha reconegut com que era una font d'inspiració de Star Wars. O sigui que el dibuixant d'aquest personatge que havia servit com a inspiració Star Wars va ser el que acaba dibuixant l'adaptació al còmic de la pel·lícula. Un cop acabats aquests 6 números en què ja s'ha adaptat el que ha passat a la pel·lícula, el còmic és un èxit rotund. De fet, inclús hi ha veus dins de Marvel que diuen que va ser gràcies a Star Wars que econòmicament l'editorial doncs, va funcionar durant aquella època, no? Clar, l'al·licient que suposa pels aficionats poder continuar les aventures dels seus personatges més enllà del que ha passat a la pel·lícula doncs era una ocasió que no podien deixar passar i això va fer que Thomas doncs, continués escrivint números de la sèrie més enllà del guió de la pel·lícula.
Jo d'aquests còmics són dels tots els que s'han fet al llarg del temps de Star Wars els que millor record en tinc.
Clar, jo me'ls veig des d'ara i, home, tenen un toc vintage important.
No? Sí, però és la gràcia també, no? Perquè les pel·lícules les pel·lícules de Star Wars, les mires ara i...
I també són això.
Sí.
Vintage important, no ens enganyem. Sí, sí, estic d'acord. Doncs, en fi, això, Roy Thomas hi dona un to de space opera del que ell és molt aficionat en els còmics, tot i que li posen diverses condicions. O sigui, en George Lucas, per dir alguna cosa, ni li deixa tocar la relació entre en Luke i la Leia, no li deixa utilitzar tampoc en Darth Vader, però tot això, doncs, s'agafa el que li deixen, diguéssim que seria Chewbacca i Han Solo, que a partir d'aquí doncs, comença a fer números. Amb el que podríem considerar, de fet no podríem considerar, és el naixement del que es coneix com a univers expandit de Star Wars. És a dir, tot allò que s'ha anat generant a més de les pel·lícules canòniques.
Exacte, és aquí tot allò que últimament s'ha considerat ja com a no oficial.
Efectivament, després en parlarem, però exacte, ara des de la compra de Disney tot això ha passat a... que ja no existim mai. També neix un personatge molt interessant que després en tornarem a parlar i és una espècie de llavor del que acabaria ser sent Jar Jar Binks en el cine, i és un personatge que es diu Jackson, que és un conill verd, o sigui, és el personatge còmic que al final no suporta ningú.
Sí.
Doncs igual. En fi, en aquella època, fins que no s'estrenin les altres dues pel·lícules, s'aniran explicant històries entre Una nova esperança, diguéssim, i L'imperi contraataca. El 1980 s'estrena L'imperi contraataca, això es torna a adaptar a la sèrie, anem ja pel números 39 al 44. L'any 83 s'estrena El retorn del Jedi, s'adapta en una nova minissèrie de 4 números, en aquest cas fora de col·lecció, però ens trobem ja l'any 86, han passat 3 anys des de l'estrena del retorn del Jedi i sembla que no hi ha seqüeles a la vista, i Marvel doncs va perdent l'interès en la llicència, amb el qual tanca la col·lecció en el número 107, l'any 86. Encara edita un parell de sèries en el seu segell infantil, que era Star Comics, adaptant dues sèries de dibuixos animats que hi ha de Star Wars en aquell temps, que era la sèrie dels Ewoks.
Home, gran, mítica.
Exacte. Doncs també es va adaptar al còmic.
I la dels droids, no?
I la dels droids, efectivament. Doncs totes dues sèries van tenir adaptació al còmic, però que no van passar de l'any. Arribem a principis dels 90 i la que és la gestora de llicències de George Lucas és molt reàcia a concedir-ne de noves. Però tot i això, es presenten Tom Baker i Cam Kennedy apadrinats per Dark Horse, que és una de les... En aquella època, en els 80, només teníem les dues grans DC i Marvel, però a partir dels 90 comencen a sorgir editorials independents, i una d'elles, Dark Horse, que és molt especialista en llicències, penseu que és la que ha adaptat milers des de... És la que publica...
Terminators, no? Terminators,
Aliens, Predators, bueno, quantitat ingent de llicències, presenta un projecte a LucasArts o el que sigui, que de tan interessant no poden dir que no. I els hi concedeixen, doncs, la llicència. Aquest projecte tan interessant és que coneixem com a Imperi Oscuro, que és una minissèrie de 6 números que s'acaba publicant entre el 91 i el 92, d'una història que se situa després de l'episodi 6, que vindria a ser com una continuació de la saga. Tenim Luke, bueno, els protagonistes, en Luke, la Leia i en Han, que han de derrotar en un nou emperador Palpatine que ha ressuscitat en uns cossos clonats. De fet, va ser tant l'èxit que fins i tot Imperi Oscuro va tenir un parell de seqüeles, Imperi Oscuro 2 i El fin de l'Imperio, i realment han estat aclamats com uns dels millors còmics de Star Wars que s'han fet fins ara. Veient aquest èxit, Dark Horse no és tonta tampoc i realment cuida la llicència com cap altre. És a dir, que a part de compaginar aquesta espècie de continuació de la trilogia original, després vindria Imperio Carmesí, Herederos de l'Imperio, en fi, va generant altres línies. Per exemple, tenim els Relatos de los Jedi, ambientat milers d'anys en el passat, a l'època que ara coneixem com Cavalleros de l'Antigua República, que també han sortit jocs d'ordinador...
Seria la prehistòria una mica de l'univers Star Wars, no?
Exacte. També tenim la línia X-Wing, Esquadrón Rebelde, protagonitzat pels pilots d'X-Wing, amb en Wedge Antilles al capdavant, just després de l'episodi 4. Dark Horse també es dedica a reeditar les adaptacions de les pel·lícules que havia publicat Marvel. Especials dedicats a una infinitat de personatges. Jabba el Hutt, Boba Fett, Han Solo, R2-D2 i C-3PO. Una nova sèrie regular, que és Star Wars Rebellion, 33 anys abans de l'episodi 4, és a dir, l'època en què ara tenim la sèrie d'animació Rebels.
Jo diria que potser Rebels fins i tot està més a prop, queda més...
Sí? Vale.
Sí, és més propera a l'episodi 4.
L'episodi 4, sí. Mm. És a dir, que durant 10 anys, fins que no s'estrena l'episodi 1, Dark Horse manté viva doncs, la flama de Star Wars amb els còmics i amb una impressionant línia de còmics, no? El 99 és quan s'estrena això, el primer episodi de la nova trilogia. I amb ella, doncs, un pilot de novetats i personatges a explotar. Tenim adaptació de la pel·lícula. Especials d'Anakin, Obi-Wan, Qui-Gon Jinn, Amidala... Una nova adaptació de la primera trilogia en versió manga. S'estrenen els altres dos episodis al cinema, tenim adaptació de tots els episodis, tenim molts especials dedicats als dolents, Darth Maul, Conde Dooku, Grievous, Boba Fett, Jabba the Hutt... Sèries regulars, més d'una, per omplir forats entre les pel·lícules, les guerres clon entre l'episodi 2 i 3 amb els personatges de la sèrie d'animació, tenim inclús Legado, una sèrie regular ambientada 100 anys després de l'episodi 6. El més recent, el gener de 2013, s'estrena una nova capçalera titulada simplement Star Wars, escrita per Brian Wood, situada just després del final de l'episodi 4 i protagonitzada pels personatges principals de les pel·lícules, que fins ara totes aquestes sèries molt sovint eren protagonitzades per personatges nous. Aquí sí, no, aquí tenim els originals.
No els havien volgut tocar gaire, imagino, per exacte, si alguna vegada es decidien a continuar, no?
Segurament, però en aquest cas doncs sí que tenim, com que està entre l'episodi 4 i l'episodi 5, sí que tenim els personatges oficials. Que, de fet, aquesta nova Star Wars acaba sent una de les de Star Wars més venudes dels últims 10 anys. Tenim fins i tot, durant tota aquesta època de Dark Horse, una espècie d'altres mons.
Els universos alternatius, vaja.
Exacte. Star Wars tenim infinitos, en què hi ha hagut diverses minissèries, com per exemple la de què hauria passat si a l'episodi 4 el torpede que dispara en Luke no hagués fet explotar l'Estrella de la Mort. Tenim què hagués passat si a l'episodi 5 en Han Solo no hagués arribat a temps a evitar que en Luke morís congelat. Tenim què hagués passat si l'episodi 6, el detonador de la Leia, hagués fet explotar el palau d'en Jabba el Hutt abans de rescatar en Han Solo. Tenim fins i tot la novetat que comentàvem el mes passat, que és de Star Wars, l'adaptació oficial del borrador del guió de George Lucas que s'acabaria convertint en la Guerra de les Galàxies, no?
I l'has llegit i què?
Jo la recomano, és un altres mons, i com a altres mons, doncs disfrutes només pel fet de veure una versió alternativa d'allò que ja coneixes, no? I amb això arribem fins ara al present, que com comentàvem al principi, amb la compra de Star Wars per part de Disney, a partir del proper mes de gener serà Marvel qui publiqui els còmics de Star Wars doncs amb noves sèries. Una de les coses que sabem, perquè no en sabem masses coses, però una de les coses que sí que sabem és, com dèiem, que tota la continuïtat de Dark Horse d'aquests 25 anys de diverses sèries regulars i un pilot d'especials, tot això se'n va a les escombraries. Cosa que no ha agradat gaire als aficionats, com es pot intuir. En tot cas, el que sí sabem, el gener debuta la sèrie estrella i principal que porta el nom de Star Wars a seques, amb guió de Jason Aaron, el teu amic, i dibuixat per John Cassidy. Tots els equips de les sèries era gent que ja teníem a Marvel treballant en altres, en sèries pròpies de l'univers Marvel que han anat posant a l'univers Star Wars. Tenim això.
Tenim a Jason Aaron, que és un dels guionistes estrella de Marvel actualment i per tant exacte, és una aposta forta i clara.
Sí, sí, per això, inclús hi ha gent que ja tremola de, bueno, i què passarà? Llavors les de Marvel ja les deixarem més penjades a la mà de Déu. A mi em seria igual, però entenc que vosaltres poder preferiríeu que...
No, però Aaron continua fent la seva sèrie, ja de moment no ha deixat res.
Molt bé, molt bé. En tot cas, això, sèrie principal, Star Wars a seques, pensada com una seqüela de l'episodi 4, diguéssim, just després de la destrucció de l'Estrella de la Mort, des del punt de vista dels rebels, o sigui, tenim Han Solo, Luke Skywalker, Leia, Chewbacca, C-3PO, R2-D2, i inclús ha sortit publicada, i recuperant el que t'explicava abans, una divertida variant de la portada on torna a aparèixer en Jackson, el conill aquell verd.
Sí, l'he vist aquesta portada.
Ah, veus? Doncs aquell personatge té com 30 anys, i és, diguéssim, que és el Jar Jar Binks dels còmics, en què la resta de personatges intenten que no,
exacte, que no entri. Exacte, que no entri. Sí, és boníssima la portada.
Teòricament, el personatge només apareix a la portada i per sort no el tindrem a dins.
Molt bé.
Doncs això, i a part de la sèrie mare, tindrem dos spin-offs, també ambientats just després de l'episodi 4, un que debuta al febrer, dedicat a Darth Vader, escrit per Kieron Gillen, el que en aquest cas sí que deixa Iron Man, si no m'equivoco.
Gràcies a Déu, també t'ho afegeixo.
Doncs sí que anem bé. I dibuixada per Salvador Larroca.
Molt
en
bé.
Aquest cas, doncs, és una altra sèrie regular, però que estarà centrada en el bàndol de l'Imperi, profunditzant més en el propi Darth Vader, i que també donarà protagonisme a Boba Fett, i veurem la relació que té amb Darth Vader. I al març tindrem el debut d'una minissèrie, en aquest cas que només tindrà 5 números, dedicada a la princesa Leia, escrita per Mark Waid i dibuixada per Terry Dodson, en què veurem doncs la reacció de la Leia després de la destrucció del seu planeta, clar, d'Alderaan. I a part, sí que ja han anunciat també pel mes d'abril una sèrie que es dirà Kanan, l'últim Padawan, que serà una sèrie regular centrada en un dels personatges de la sèrie d'animació Rebels, que és el Kanan Jarrus, aquest Jedi que queda encara en peu, i que ens explicarà el passat del personatge abans de la sèrie d'animació.
Vaja, és una manera d'integrar la sèrie de dibuixos amb els còmics.
Exacte.
És fantàstic. Molt bé, molt bé.
Doncs res, fins aquí. També, bueno, públic. Tornaran a recuperar en mega omnibusos de més de 800 pàgines tot el material que havia publicat Marvel. Inclús reeditaran el material de Dark Horse, tot i que ja deixa de ser canònic.
Quan entrevistem a l'Alejandro de Panini, parlarem amb ell a veure com acabarà sortint tot això a casa nostra. Alfons, només em queda dir-te una cosa llarga i... Perdó. Que la força t'acompanyi.
Ah, ai, ara se'ns n'ha anat, eh? Ai, ai. Sí, molta sort a tu, també.
Exacte, això, que la força t'acompanyi.
Moltes gràcies, igualment.
Adéu.
Adéu.
I tanquem el programa amb aquesta cançó, Els Jocs de la Fam, Sinsajo, part 1, Lordi canta Yellow Flicker Beat. Marta, ens retrobem la propera setmana.
Fins a la propera.
Que també tindrem l'Aram Bonmatí entre nosaltres. Ens veiem la propera setmana, jo mateix l'Ignes Gervat també, m'acunyado, ningú no és perfecte.